Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Va ser dos mesos justos després del cop d'estat del 23F del 81 i va ser a Barcelona. Un 23 de maig, a les 9 del matí, va començar un atracament dels més insòlids, surrealistes i inexplicats, perquè encara no hem acabat de saber mai la veritat, a una de les seus més conegudes d'un banc a Barcelona. El Banc Central de la plaça Catalunya, cantonada amb la Rambla, on ara hi ha un Primark més. Un contingent de pelacanyes, vist en perspectives, contractats, diuen ells, per l'extrema dreta, van tenir amb l'ai al cor el govern d'Espanya, tot Barcelona i tot Europa. Dos mesos després del cop d'estat fallit a Espanya, un grup de 20 delinqüents van entrar a l'interior del Banc Central amb pistoles i van retenir com a hostatges unes 200 persones. El primer comunicat dels atracadors que van fer arribar al govern d'Espanya deia: con el afán de limpiar España de tanta inmundicia y acabar con el terrorismo rojo, exigimos que se cumplan estas peticiones. La libertad de 4 militares, héroes del 23F, un d'ells era, per descomptat, nuestro valiente teniente coronel Antonio Tejero, reclamaven un avió només pels colpistes i un altre per ells per poder fugir a l'Argentina. Si no es complien les seves exigències, amenaçaven de volar l'edifici i executar tots els hostatges. El comunicat acabava amb un Viva Espanya. Va durar gairebé 40 hores, aquell segrest. Un fracàs. Un segrestador batut per la policia, un hostatge ferit i un xou reglat per la transició que encara no se sap si va tenir un rerefons polític, si van ser, senzillament, una colla de quinquis o exactament què i qui. Avui, a les 11 del matí, al Món a RAC1 parlarem amb el cap d'aquella colla d'atracadors anomenat El Rubio. José Juan Martínez. Què pretenien? Qui els va demanar que ho fessin? Com va ser aquell assalt al Banc Central de fa més de 40 anys? Marc Padilla ha fet un llibre sobre aquell episodi de la història de Barcelona. Val la pena rememorar allò que va ser i que no sabem exactament encara què va passar del cert. Avui, a les 11 del matí, al Món a RAC1, recordarem aquell dia que va angoixar tot un país i tota una ciutat. Són les 8:02 minuts, benvinguts al Món.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, la peu de terra, que és dimecres 15 de març del 2023.
I avui serà un dia de sol, només amb alguns núvols baixos ara de bon matí i algunes boires. El vent afluixarà i amb més fresca que no pas ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, la ronda litoral va especialment carregada aquest matí, ara registrant 12 quilòmetres d'aturades des de Sant Adrià del Besòs en sentit Llobregat. També continua el carril tallat a l'AP7, a l'alçada de l'Hospitalet de l'Infant, en sentit nord, en aquest cas, per un accident.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem d'una nova agressió sexual entre menors que hem sabut fa molt poca estona i que avança el Guillem Sánchez del Periódico. Els Mossos han detingut un noi de 15 anys a Esparreguera per violar una noia de 13. Ara ho ampliem i en parlarem avui al Món a RAC1 d'aquest tema, com també explicarem noves dades preocupants de salut mental, novetats del cas Enríquez Negreira, i també repassarem el ressò que ha tingut l'entrevista de Gerard Piqué ahir aquí al Món a RAC1. Però abans anem cap a Calafell, al Baix Penedès, on continua actiu l'incendi que ha tingut amb l'ai al cor a diverses urbanitzacions d'aquesta vila, de Calafell. El foc va començar ahir a la tarda i aquest matí, a primera hora, els bombers ja han aconseguit estabilitzar-lo i ja no hi ha risc pel veïnat. Per tant, ja no avança, aquesta seria la notícia, és que no avança. De moment, l'incendi ha calcinat prop de 24 hectàrees a la muntanya de les Carnoses, segons els càlculs dels agents rurals. Última hora des de l'àrea afectada, concretament des de l'urbanització Mas Mel, informa a aquesta hora Esteve Giral.
Doncs des d'aquesta zona boscosa tocada a l'urbanització Mas Mel veiem amb prou feines alguna fumera d'aquest incendi ja estabilitzat, com deies, ja en perfecte perímetre. Per tant, no veiem foc, o pràcticament no veiem foc, perquè ara mateix una de les fumeres sembla que estigui una miqueta més activa. Però, de fet, la feina dels bombers és aquesta, d'anar controlant aquests punts, de vigilar que no hi hagi cap represa, com ha passat durant la nit i matinada, perquè el foc no es torni a apropar, no torni a amenaçar les cases. No bufa gens de vent i aquesta és una gran notícia. Per tant, també podran acabar d'ajudar a extingir, a controlar aquest incendi els mitjans aeris. Ens hem passejat per l'urbanització. Hem vist que en alguns carrers el foc va arribar a tocar pràcticament de les cases. Són aquestes cases on es van evacuar una trentena de veïns que afortunadament han pogut dormir ja a casa seva. També s'ha aixecat el confinament de les dues urbanitzacions, de Masmel i de l'urbanització de Bellamar. Ens trobem veïns preocupats que han vingut a veure els efectes de les flames, que observen fins on va arribar el foc. En alguns casos, com deia, tocada d'algunes de les cases, ens expliquen que no és el primer cop que crema aquesta muntanya, que no és el primer cop que veuen amenaçades les seves cases per les flames, i ho expliquen amb certa resignació. Però la bona notícia és ara que des d'aquí pràcticament veiem alguna fumera, alguna flama, però de molt poca intensitat. Per tant, aquest incendi forestal en el final de l'hivern, que està ja estabilitzat i que esperem que les properes hores pugui entrar en fase de control.
Mònica Usart, ho deia ara l'Esteve, sembla que avui el vent, que és un dels principals enemics dels bombers, va de baixa.
Ha anat afluixant, si durant la nit encara ha bufat amb algun cop que ha superat els 40 km per hora, però ara mateix entre els 5 i els 10, per tant ha anat afluixant clarament aquest vent, un vent que ha bufat de terra cap a mar, i avui a mesura que avanci el dia girarà de mar cap a terra, i això vol dir que serà un vent més fresc, més humit i també més fluix. I ara mateix amb una temperatura al voltant d'uns 10 graus i amb una humitat del 60%. Per tant, les condicions meteorològiques van millorant en aquesta zona.
Coincidint amb aquest episodi de sequera extrema, ahir va... Hi va haver dos incendis més, també al sud del país. Del primer, a la Selva del Camp, us n'informàvem fa tot just 24 hores, va acabar cremant unes 13 hectàrees de bosc, i l'origen seria, sembla, una crema vegetal mal apagada. A banda, al migdia, un altre foc va cremar també vegetació forestal al terme del Perelló, al Baix Ebre. Durant una estona els bombers van demanar l'evacuació de masies que hi havia a la vora d'aquesta zona muntanyosa. 8:17 minuts, ho avança aquest matí, com dèiem, el Guillem Sánchez del Periódico, nou cas de presumpta violació per part d'un menor, ara Esparreguera, al Baix Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 8 de març un noi de 15 anys per agredir una noia de només 13. La violació s'hauria produït el dia 5 i les primeres informacions apunten que agressor i víctima es coneixien perquè anaven al mateix centre de reforç socioeducatiu. El detingut va declarar davant d'un jutge de menors i ha quedat en llibertat vigilada. També se li ha prohibit acostar-se a menys de 250 metres de la víctima. L'Ajuntament d'Esparreguera coneix l'entorn tant del presumpte agressor com de la víctima i explica que són provinents de famílies vulnerables que té des de fa anys per problemes severs que el consistori no ha concretat. Déu-n'hi-do. A tot això, un jutjat del Vendrell, al Baix Penedès, investiga una altra agressió sexual, en aquest cas de 5 menors, a dos companys d'institut. Els haurien fet tocaments durant l'hora del pati, segons avançava el digital El Caso. 3 dels 5 presumptes implicats tenen menys de 14 anys i, per tant, no se'ls pot imputar res. Els altres dos ja han declarat davant la Fiscalia de Menors, estan en llibertat també vigilada, i no es poden acostar menys de 50 metres, en aquest cas, de les víctimes. Ara bé, tots els menors comparteixen institut i, per tant, hi poden coincidir cada dia. Informa Mar Poyato.
Els fets haurien passat el dia 3 de març. El grup de 5 menors hauria agredit sexualment a dos companys de classe de 12 anys mentre eren al pati a l'Institut d'Escola Àngel Tobias del Vendrell. Els Mossos van poder identificar els suposats agressors divendres passat, dos dels quals ja han declarat. El cas és similar al de Badalona, el de la presumpta agressió sexual a una nena d'11 anys al Centre Comercial Màgic per un grup de menors, alguns d'ells també inimputables per tenir menys de 14 anys. Davant la polèmica per la impunitat d'aquests menors, el Departament d'Educació diu que no se'ls pot expulsar dels centres educatius, no se'ls pot negar el dret a l'escolarització perquè s'estaria vulnerant l'ordenament jurídic.
Tot plegat coincideix amb l'augment del consum de pornografia entre els més petits. Alguns estudis apunten que 7 de cada 10 nens entren en contacte amb el porno a partir dels 12 anys. 7 de cada 10 nens. Quin impacte té això en la construcció de la seva sexualitat? Avui en parlarem en temps de tertúlia amb Lluís Ballester, és doctor en sociologia i expert en els impactes de la pornografia en l'adolescència i en el jovent. Sobre aquests casos d'agressions comesos per menors, escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món RQ, Eva Comas.
Sí, seria bo obrir el debat social sobre si cal rebaixar l'edat penal dels menors. Discutim-ho. Escoltem el que hagin de dir-ne juristes i psicopedagogs i després decidim. De fet, l'actual síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, és especialista precisament en aquesta matèria. Ara bé, als meus ulls, el debat sobre l'edat penal del menor no és tan urgent com altres mesures. El que sí cal és fer política. 1. Escoles lliures de mòbils. 2. Més recursos per salut mental. 3. Educació afectivo-sexual des de molt petits. Ah, i de passada, no aniria gens malament que els directors de centre deixessin d'estar soterrats sota un munt de burocràcia i es poguessin dedicar a ser els responsables d'una societat a petita escala.
D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de l'Institut de Bagà, al Berguedà, per dues suposades agressions sexuals més. L'home hauria fet tocaments a dues adolescents de 12 i 13 anys. Les famílies van denunciar els casos abans d'ahir. Les noies fan primer d'ESO a l'Institut al Berguedà. Les famílies van anar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Berga i per explicar que les dues alumnes van arribar de classe dient que un professor les havia agredit. Ara fa una setmana els Mossos han obert una investigació. L'Institut ha activat el protocol per agressió sexual. I la Universitat Autònoma de Barcelona ha suspès un dels seus catedràtics de física condemnat per assetjament a una noia que feia el doctorat. El centre explica que s'ha assabentat d'aquesta condemna a través de la notícia que va informar el diari Opunesa, que a principis de setmana va revelar que el professor continuava fent classe com si res a la UAB. Segons la sentència de fa un mes, durant dos anys, el catedràtic va fer proposicions sexuals i tocaments a la noia, per això el van condemnar a un any i mig de presó i nou anys d'inhabilitació. La sentència, però, no és ferma perquè l'home la pot recórrer al Tribunal Suprem. Fins que això passi, la Universitat Autònoma l'aparta de la docència. Recordem que les persones que siguin víctimes d'un possible cas de violència masclista poden demanar ajut al 016 i al 900-900-120, que són dos números de franc i que no deixen rastre al registre de trucades. Per cert, que avui també parlarem aquí al Món RQ de salut mental, perquè en les últimes hores hem conegut algunes dades que són aclaparadores i molt preocupants. Per exemple, que gairebé un 60% dels ciutadans de l'Estat se senten tristos i pessimistes o que gairebé la meitat de la població ha patit alguna vegada un atac d'ansietat o de pànic. Són dades de la Confederació de Salut Mental d'Espanya i la Fundació Mutua Madrilenya. Més coses que destaca aquest estudi que acaben de publicar aquestes dues entitats. Primer, que 4 de cada 10 adults han patit depressió en algun moment de la seva vida, estem parlant d'un 40%. Només un 30% dels joves d'entre 18 i 34 anys considera que la seva salut és bona o molt bona. 3 de cada 10 joves d'aquesta edat, d'entre 18 i 34 anys, han pensat alguna vegada en suïcidar-se, és un 30%. Aquesta taxa d'idees o intents de suïcidi entre els joves duplica la de la població general, que se situa en el 14,5%, i una última dada de salut mental, un de cada 4 espanyols, un 26%, va al psicòleg o al psiquiatre, que són pocs. I encara un apunt més, en aquest cas, increïble. L'Ajuntament d'Alacant ha cobrat 211 euros a la família d'una jove que es volia suïcidar. Els bombers van anar a rescatar-la i, per sorpresa de tothom, temps després del consistori, va passar-los la factura del servei. 211 euros. Ho llegim a la informació. Vuit i 13 minuts. Josep Maria Bartomeu ha negat a RAC1 que tant ell com Sandro Rosell com a presidents del Barça paguessin l'exnúmero 2 dels àrbitres José María Enríquez Negreira en defensa pròpia, tal com publicava ahir el diari El Mundo. L'expresident del Barça també ha volgut deixar clar a RAC1 que no tenien a sou Enríquez Negreira perquè veiessin una tendència dels àrbitres favorables al Real Madrid i fins i tot s'ha posat a disposició del club si decideix donar explicacions amb els 4 presidents implicats, els 2 imputats, Bartomeu i Rossell, i els 2 testimonis citats a declarar, Joan Laporta i Joan Gaspart. A banda, avui, Libertat Digital destapa 2 informes arbitrals que Enríquez Negreira hauria redactat pel Barça en la seva suposada feina d'assessorament tècnic. Es tracta dels 2 primers informes que surten a la llum pública, els 2 de l'any 2012, i la policia els hauria requisat a l'Escorcoll a casa de Josep Contreras, que és aquest directiu del Barça que va morir el desembre i vinculat també presumptament en aquesta trama. Què hi veiem en aquests informes? El primer de tots és un partit contra el Mallorca i Enríquez Negreira fa un escrutini d'Iglesias Villanueva, actualment al VAR. És un document en què es veuen les dades bàsicament de l'àrbitre, nom, foto i equip arbitral, a banda d'una biografia i un desplegament dels seus trets característics. Per posar-ne un exemple, d'Iglesias Villanueva es destaca en aquest informe que estava molt ben preparat físicament i que sabia com i quan cridar l'atenció. L'informe afegeix que arribava bé les jugades, que acostumava a encertar a les accions ràpides, però que, en canvi, tenia dubtes en jugades de corna. Tot això entre d'altres tecnicismes. Mentrestant, ahir vam saber que el Barça ha fitxat l'advocat del procés, Andreu Van der Einde, perquè faci l'informe de la investigació interna del club. Per tant, el lletrat expert en dret penal serà l'encarregat d'aclarir de portes endins si el Barça comès irregularitats, tal com denuncia la Fiscalia, o si mai s'han pagat àrbitres amb l'objectiu d'influir-hi. Tot plegat després de saber que la Fiscalia Anticorrupció passarà a assumir ara la investigació d'aquest cas Enríquez Negreira. El fiscal general hi veu delictes d'especial transcendència i ha decidit traslladar-lo a Madrid. Té més detalls el corresponsal de RAC1 a la capital d'Espanya, Arnau Mañé.
És un canvi significatiu perquè a partir d'ara el cas deixa d'estar en mans dels tribunals catalans. La Fiscalia Anticorrupció assumeix la instrucció tal com li ha demanat el fiscal general de l'Estat i després que el jutjat de Barcelona, que porta la investigació, hagi posat les cartes sobre la taula. Com que la Fiscalia hi veu indicis de delictes greus, parla, atenció, de corrupció d'especial transcendència, considera que ara ho ha d'entomar anticorrupció. S'han plantejat delictes de corrupció en l'àmbit esportiu, administració deslleial, apropiació indeguda i falsedat en documents mercantils. Per tant, són delictes gruixuts que han impulsat el fiscal general de l'Estat a traslladar aquest cas. A la pràctica, doncs, el cas Negreira passa de Barcelona a Madrid i serà anticorrupció qui assumeixi els propers passos. Per exemple, concretar els testimonis que hauran de declarar i decidir les responsabilitats penals contra els acusats si és que finalment en proposa.
Gràcies, Arnau, des de Madrid. I sobre aquests testimonis que ara deia l'Arnau, avui La Vanguardia publica que la Fiscalia ha demanat incloure'n fins a 10 i que a banda de Joan Laporta i Joan Gaspar també s'afegiran l'exmànager general del Barça, Pep Segura, l'exresponsable de la Comissió Econòmica, Carles Tusquets, Javier Negreira, el fill de José María Enríquez Negreira, i Pere Lluís Mellado, cap de l'àrea legal del Barça. Tots aquests a banda de Luis Enrique i Ernesto Valverde, que ahir ja publicaven diversos mitjans de comunicació. Vinculat al cas Enríquez Negreira, ahir Gerard Piqué va dir en aquest estudi del món RQ que posaria la mà al foc pel Barça i que està segur que el club blaugrana no n'ha comprat mai per influir-hi. Diu l'excentral que les acusacions de la Fiscalia no tenen ni cap ni peus.
Creus que el Barça ha comprat àrbitres, tal com denuncia la Fiscalia?
No, i en això posaria la mà al foc. Conec el meu club i sé les coses que fem bé i les coses que no fem tan bé. A partir d'allà, doncs, les conspiracions i les campanyes estem totalment acostumats, no?
De fet, Gerard Piqué va insistir que és una ximpleria absoluta que el Barça pagués a Enríquez Negreira per condicionar els altres, sobretot perquè és una manera de complicar-se la vida podem fer pagaments en negre. Val a dir que això ho va dir Gerard Piqué com a exemple i que de seguida la premsa, determinada premsa, ho va treure de context, però res més lluny de la realitat. Això és el que va dir Gerard Piqué aquí al Món RQ.
Tu, si vols comprar un àrbitre, és tan fàcil com anar a l'àrbitre i amb diner negre quedes amb ell, li dones un sobre i s'ha acabat. O sigui, és que les coses són molt més senzilles que no anar a un vicepresident del comitè tècnic d'arbitratge, pagar-li un salari i que et pensis que amb aquest senyor podràs condicionar 30 àrbitres els que hi hagin a primera divisió. És que no té cap lògica.
A casa nostra, la premsa destaca avui que Gerard Piqué va defensar amb mà de ferro el Barça davant d'aquest cas d'Enríquez Negreira. N'informa Albert Pedrol.
El titular més repetit és que Piqué posa la mà al foc pel Barça. És el que destaca, per exemple, Mundo Deportivo, que diu que Piqué es va mostrar molt segur que el seu club no va pagar els àrbitres. L'Esport dedica la portada a Piqué i titula amb una frase seva: és una conspiració, i Lluís Mascaró escriu que l'exfutbolista va defensar l'honorabilitat del club. L'Esportiu també destaca l'entrevista i titula: Piqué posa la mà al foc pel Barça. La Vanguardia destaca que Piqué no té cap dubte de l'honestedat del club, i a les pàgines del Viure recull la frase que va dir sobre la seva separació: l'important és que els meus fills estiguin bé. L'Ara destaca que Piqué va defensar el Barça pel desprestigi al qual està abocada la institució, i el Periódico hi afegeix que Piqué no troba falta al futbol, però que pateix amb l'erosió del club i que està volcat en la Kings League.
A Madrid alguns diaris posen l'accent en una frase que Gerard Piqué va deixar caure, com deien, de manera gairebé sarcàstica, en Alfonso.
A l'entrevista, Piqué va dir que si es vol comprar un àrbitre és més fàcil pagar-li amb diner negre que no pas pagar un sou al vicepresident del comitè arbitral. Doncs aquest és el titular que destaquen El Mundo, El Español o El Confidencial, per exemple. L'AS també ressenya aquesta frase, però enfatitza que Piqué va posar la mà al foc pel Barça. I aquesta declaració, la de la mà al foc pel Barça, és la que el Marc ha triat com a titular de l'entrevista. I afegeix també que Piqué creu que l'era Guardiola està fora de dubte per la superioritat que tenia l'equip. I Ramon Besa, El País, lamenta que, a falta d'una declaració institucional del Barça, s'estan succeint les intervencions a títol individual.
Per cert, que l'expresident del Real Madrid, Ramon Calderón, també ha dit la seva sobre el cas Enríquez Negreira. Ho ha fet aquesta nit al Tu diràs de RAC1, des d'on ha recordat que el Real Madrid li va guanyar una lliga al Barça amb ell com a president, la temporada 2006-2007. A més, ha assegurat Ramon Calderón que s'està fent un ressò mediàtic exagerat d'aquesta història.
Los juicios paralelos, las penas del telediario son inoportunas, improcedentes, muchas veces son frívolas y provocan confusión en la opinión pública. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar. Esperemos, por favor, y entonces ya será el momento de censurar, de criticar, de reprovar o no.
I en un altre sentit, l'Audiència Nacional ha imputat l'excap dels àrbitres i superior d'Enríquez Negreira, Victoriano Sánchez Armino, pel cas Soule, que investiga la gestió de Villar, Ángel María Villar, al capdavant de la Federació Espanyola de Futbol. Concretament, s'intenta esbrinar si va haver un desviament de fons de 8 milions d'euros. Com a 2020, la inflació no dona treva i els aliments continuen estirant cap amunt els preus. Al febrer s'han encarit de mitjana un 2% més respecte a un any enrere, ja han posat, respecte a fa un any, ja han pujat un 14,5%. Aquest augment de preus dels aliments torna a empènyer la inflació a l'alça i situa l'IPC al 5,6%. Els experts vaticinen que la pujada de preus es frenarà a partir del mes que ve, però el sindicat reclama mesures per tallar-ho de cop. Informa Montse Martí.
El mes que ve ja es notarà una frenada en la pujada dels preus per un efecte estadístic, segons els experts. Tot i això, el professor d'Economia i Empresa del Col·legi d'Economistes, Josep Lladós, diu que no es tornarà ni a curt ni a mitjà termini el nivell de preus que hi havia abans de la pandèmia.
És que en independència de que la taxa de creixement es moderi, és a quin nivell es queden els preus. Perquè el que acaba marcant quina és la pèrdua de capacitat adquisitiva de les famílies és on s'han quedat els preus, i els preus es queden a nivells molt alts. Com aconseguir que els preus tornin a nivells anteriors a la pandèmia, quelcom que haurem d'esperar anys.
Pimec lamenta que l'única mesura per frenar la inflació sigui l'augment dels tipus d'interès. Els sindicats també demanen mesures. N'ha parlat el secretari de Treball i Economia de Comissions, Ricard Ballera.
Un escenari molt preocupant i, per tant, calen mesures urgents, mesures per controlar preus.
Segons l'INE, els aliments que més s'han encarit l'últim any són el sucre, que ha pujat un 52%, la llet un 33%, l'oli un 32%, els ous un 28%, la farina un 26% i els llegums i hortalisses un 23%.
Gràcies, Montse. La inflació ja ha empobrit els assalariats a nivells de l'any 96, és a dir, de fa 27 anys. Sobre aquesta inflació especialment desbocada al sector de l'alimentació, a les últimes hores ha cridat l'atenció aquestes paraules del president de Mercadona, Juan Roig, que ha dit literalment que als seus supermercats han apujat els preus una borrada. Roig assegura que hi han influït molts factors, com ara que ha augmentat la demanda internacional d'alguns productes, per exemple, com els tomàquets, la carn de porc o els ous.
No os digo nada, lo de los huevos. Hemos pasado de 0,75, perdón, de 1,45 a 2,20. Y ahora pues está anunciando de que hay. De momento en Mercadona tenemos la necesidad de huevos cubiertas totalmente. Pero estamos teniendo una demanda de un 10% más de lo que teníamos. Si en vez de un 10% se produce un aumento de la demanda de un 30%, pues tendremos escasez de huevos.
Joan Roig ha assegurat que si ha enfilat els preus és per evitar un enfonsament de l'empresa. El cas és que Mercadona, recordem que va aconseguir un benefici net de 718 milions d'euros l'any 2022. Avui volem saber si heu notat aquest increment a la factura de la compra. Quan us ha pujat? Si heu hagut de renunciar a comprar segons què? És a dir, no mengeu carn, no mengeu peix fresc o altres productes frescos, etc. Perquè no us ho podem permetre. Nota de veu breu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del Món RQ, que és el 669-1010-10. Ara mateix, 669-1010-10. Quan us ha pujat? Si heu hagut de renunciar a comprar segons què? Repetim, en parlarem avui aquí al Món RQ. Notes de veu breu al WhatsApp del Món RQ, 669-1010-10. I en parlarem amb Francesc Marc Álvaro, Xavier Domènech, Ramon Rovira, Anna Gómez, on la inflació continua desbocada és a l'Argentina. Atenció, perquè l'Argentina supera el 100%. Entre les coses que més han pujat de preu i els aliments, que costen avui de mitjana un 103% més que avui fa un any. Això vol dir que comprar arròs, fruita o carn en un supermercat de l'Argentina costa avui el doble que fa 12 mesos. El preu de la roba ha augmentat un 121% i el tabac i l'alcohol un 108%. I, per exemple, el de l'oci i la cultura gairebé un 99%. És la primera vegada que la inflació a l'Argentina supera el 100% des de fa més de 30 anys, l'any 1991, i només està per sota de Zimbàbue, de Líban, de Venezuela i de Síria. Fins ara, les autoritats monetàries havien apujat els tipus d'interès per aturar aquesta inflació, però ara s'ha vist que aquesta política pot tenir efectes indesitjats, com ara la crisi bancària dels Estats Units amb l'enfonsament del Silicon Valley Bank. Això fent replantejar aquesta tendència tan agressiva de pujar els tipus d'interès. Els Estats Units tenen molt coll avall que cal revisar-la i el Banc Central Europeu, que es reuneix demà, també podria fer marxa enrere en la intenció de continuar amb la pujada dels tipus d'interès. Una de les conseqüències de tot plegat és que podrien acabar baixant les hipoteques a tipus variable. El motiu és que l'Euríbor ha començat a baixar. En només dos dies ha caigut del 4 al 3,5%. Per ara, això no implica que baixi la quota de la hipoteca perquè el que serveix de referència és la mitjana del mes. Però caldrà veure si es manté aquesta tendència a la baixa. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa l'economista i col·laboradora del Món RQ, Judit Vall.
Una part important de l'augment que ha experimentat la inflació durant el mes de febrer s'explica per l'increment històric dels preus dels aliments. Alguns d'aquests aliments, com les patates o els ous, han augmentat més d'un 20% de preu, tot i estar subjectes a la rebaixa de l'IVA vigent des de principis d'any. Si a això hi afegim l'augment de les hipoteques a tipus variable i l'estancament salarial, veiem com es produeix una pèrdua de la capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores que es traslladarà en augments a les xifres de pobresa. Per tant, és l'hora d'introduir polítiques que tinguin un impacte real sobre els grups més vulnerables de la població, que són els que es veuen més afectats per l'evolució negativa d'aquestes variables macroeconòmiques.
Doncs parlant de preus, gairebé tota la població de Catalunya, gairebé tota, ha comprat o venut productes en línia online durant el 2022. El principal motiu és l'estalvi. Ho diu l'informe Pulso Digital de Devinta, que us avancem ara a RAC1, i que n'apunta d'altres, com ara la seguretat. Ho explica el CEO de Devinta Spain, Roman Campà.
Anant online tens la capacitat de poder comparar molt més els preus, no? Llavors, quan preguntàvem això mateix, el 80% de les persones de Catalunya ens deien que comprar per internet els ajuda a estalviar en aquest context d'inflació. I per això van online, per trobar preus més assequibles, no?
Roman Campa també detalla que dos dels sectors que més han notat aquest creixement de les compres en línia són el dels vehicles d'ocasió i el de l'habitatge, en aquest cas sobretot després de la sortida de la pandèmia del coronavirus.
Vam veure aquest increment de demanda i la gent volia canviar una mica a on vivia, no? Això va estar molt durant tot l'any, aquesta demanda, però és cert que la segona part de l'any sí que es va començar a veure un canvi d'interès cap a on es dirigia la demanda, no? I al principi de l'any era molt més de compra i la segona meitat de l'any ha sigut més cap al lloguer.
Segons Devinta, la població dedica entre un 10 i un 20% del seu pressupost global a les compres online, la freqüència de les quals ha crescut respecte a l'any passat. 27 minuts, i atenció a aquesta informació que us hem anunciat i avisat i ha anunciat aquí al Món RQ a les 6 del matí. L'Escolania de Montserrat crearà un cor nou format per nois i noies de 17 a 24 anys. Serà la primera vegada en 1.000 anys d'història que un cor de l'Abadia de Montserrat incorpora veus femenines. Laia Framis.
El nou cor de cambra de l'Escolania de Montserrat cantarà un cap de setmana al mes quan actuï l'Escolania descansarà i així els escolans podran passar més temps amb les seves famílies. El prefecte de l'Escolania, Efrem de Montellà, destaca que per primera vegada hi haurà veus femenines.
Una de les preguntes que més vegades ens han fet sempre és per què no hi ha nenes a l'Escolania. Nosaltres seguim una tradició que és la que és i volem que continuï igual, però també veiem que havíem de donar resposta amb aquesta demanda, no? Aleshores, doncs, per poder incloure totes les noies que també els agradaria cantar i ser escolanes i cantar aquí a Montserrat, doncs hem decidit crear un segon cor. Estarà format per nois i noies entre 17 i 24 anys.
El monestir treballa amb la idea que aquest nou cor no professional comenci a cantar el curs vinent. Les primeres audicions per formar-ne part seran el 27 de maig i el 3 de juny. Es busquen nois i noies d'entre 17 i 24 anys amb un bon nivell de lectura musical, experiència en cant coral i que siguin sensibles amb la religió cristiana.
Cerca. Aquesta matinada ja tenim, canviant musicalment i radicalment de to, ja tenim el primer avançament del disc conjunt que trauran Rosalía i Raúl Alejandro. 30 segons de cançó, el trauran el disc sencer divendres de la setmana que ve, és un fragment de la cançó Beso. Ja està. Això és el que ha sortit. A banda d'aquesta, en sortiran dues més. Vampiros i Promesa, és la primera vegada que aquesta parella col·labora en una cançó. Anem al cinema, perquè atenció també al que hem sabut aquestes últimes hores. L'última pel·lícula de Quentin Tarantino es titularà The Movie Critic. Segons ha avançat el The Hollywood Reporter, el director té previst començar a produir-la a la tardor. De moment, l'únic que sabem és que la història girarà al voltant de Pauline Kael, una de les crítiques de cinema més influents dels anys 70, coneguda per ser extraordinàriament poc objectiva. Recordem que Tarantino va assegurar aquí al Monarracú, que seria l'última pel·lícula que dirigiria, que només en dirigiria 10 com a director, i precisament de Movie Critic seria la desena, i per tant hauríem d'entendre que és la última. El quart de 9 del matí, a banda del Barça i de la Kings League, Gerard Piqué ahir al Monarracú també va parlar per primera vegada de la separació de la seva exparella, la cantant Shakira. La cantant colombiana s'hi ha referit en canvi amb ell en diferents cançons, sense anar més lluny, la que va fer amb el productor argentí Bizarrap. Doncs bé, Piqué hi va evitar qualsevol conflicte i al contrari, va defensar que com a pare només vol protegir els seus fills.
Jo crec que les persones al final tenim una responsabilitat, sobretot els que som pares, d'intentar protegir els teus fills, i a partir d'aquí no vull dir més al respecte. Cadascú pren les decisions que creu oportunes i no tinc ganes de parlar més del tema, perquè crec que l'únic que vull és que estigui bé.
Aquestes declaracions es produïen pocs dies després de l'entrevista i l'actuació de Shakira al show de Jimmy Fallon. Les quarts tocats de nou del matí. Tornem a la política. Esquerra i Junts per Catalunya bloquegen la reforma de la llei Mordassa al Congrés. Els dos partits independentistes més Bildu van oposar-se a la proposta del PSOE i Podem perquè consideren que és poc ambiciosa i no resol línies vermelles. Per exemple, retreuen al govern d'Espanya que la reforma no prohibeixi l'ús de les pilotes de goma o les deportacions en calent de persones immigrants. Ara el text cau definitivament i es mantindrà la llei aprovada pel Partit Popular el 2015. Arnau.
Esquerra i Junts anuncien que la proposta del PSOE i Podem només maquilla alguns punts del text aprovat pel govern de Mariano Rajoy. Els punts calents, més enllà de les pilotes de goma i les deportacions, són les faltes de respecte i la desobediència a l'autoritat. Gabriel Rufián i Josep Pagès critiquen la poca voluntat de la coalició.
Una decepción más. Y sabemos que los culpables vamos a ser aquellos que estamos cumpliendo con la palabra dada. No vamos a participar de ese engaño a la ciudadanía.
Nunca ha habido voluntad política de revertir el retroceso de 2015. Algunos dirán que el PSOE es cautivo de los sindicatos policiales. Son campeones en el terreno de la represión y del juego sucio.
De fet, Podem demanava més temps al PSOE per evitar el bloqueig dels partits independentistes. Ho deia la ministra Ione Belarra a Televisió Espanyola, però el socialista Patxi López responia que seria estirar el xiclet.
No puedo entender la cerrazón del Partido Socialista. Se ha buscado el choque. Era posible posponer esa comisión si lo fundamental es alcanzar un acuerdo.
Todo lo que hacía que la ley de seguridad se llamara ley Mordaza estava acordado. Lo demás son excusas.
Ara la reforma de la llei Mordassa queda en paper mullat i no es podrà canviar el text del PP, com a mínim, fins a la propera legislatura.
Això quan falta menys una setmana perquè es debati al Congrés la moció de censura de Vox. El candidat que la liderarà, l'economista i exmembre del Partit Comunista Ramon Tamames, de 89 anys, deixa clar que no té cap intenció de fer un discurs centralista i contra les autonomies. Ho diu al periòdico. Ramon Tamames diu que sempre ha estat a favor d'una nació de nacions, però matisa que a hores d'ara hi ha territoris que a parer seu tenen massa competències. Tot i això, el cert és que a Vox no estan agradant gens ni mica les opinions de Ramon Tamames, especialment pel que fa al concepte de nació de nacions, que ara comentàvem, o per paraules com les que va dir en una entrevista a La Sexta, en què afirmava que no creu que aquest sigui el pitjor govern espanyol de la història i que fins i tot, escoltem, li té certa estima a Pedro Sánchez.
¿Usted sigue siendo muy crítico con Pedro Sánchez y su gestión?
No particularmente. Yo al presidente le tengo una cierta estima y no veo que haya ninguna prejuicio personal ni nada parecido. Al contrario, le regalé mi estructura económica de España y me contestó con una carta muy, muy, muy correcta.
Y, per cert, que la reforma del govern espanyol sembla imminent. Ahir la ministra d'Indústria Reyes Maroto es va acomiadar dels periodistes després de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres perquè es presenta com a candidata socialista a Madrid a les municipals del mes de maig. També la ministra de Salut, Carolina Darias, optarà a l'alcaldia de Les Palmes de Gran Canària. Barcelona eliminarà totes les New Jersey que queden pels carrers de la ciutat. Són aquelles barreres de formigó de color groc que es van posar durant la pandèmia del coronavirus per delimitar terrasses provisionals a la calçada, en aparcaments o en xafrans. L'Ajuntament mantindrà més d'un miler d'aquestes terrasses i, per tant, els restauradors tindran fins a 4.000 taules més que abans de la pandèmia del coronavirus. Es preveu que a finals d'abril ja no quedi cap d'aquestes New Jersey als carrers de la ciutat. Per cert, ja que parlàvem de Barcelona, Barcelona presa Madrid el congrés d'e-sports més important de tota Europa. Es tracta del Global e-sports Summit i, segons ha avançat el portal Tot Economia, es farà els dies 25-26 d'octubre d'aquest any i participaran gairebé un miler d'especialistes de 30 països de tot el món. Serà la tercera edició d'aquest congrés, les dues primeres s'havien fet a Madrid, però el congrés més important d'e-sports del món ve a Catalunya, a Barcelona concretament, 25 i 26 d'octubre, parlant de congressos, tot i que en aquest cas d'un to diríem que radicalment diferent. L'Hospitalet de Llobregat acollirà aquest estiu el primer congrés de sadomasoquisme de l'Estat. Ho explica Crònica Global, seran 18 hores seguides d'espectacles, actuacions i, és clar, dominació i submissió. Es farà a l'hotel Hyatt Regency, just davant de l'Hospital de Bellvitge. I parlant de Barcelona, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home. La policia va trobar el cadàver dins d'una furgoneta interceptada a la via Augusta, tocada a l'avinguda Diagonal. Va ser la nit de dijous a divendres. Els Mossos d'Esquadra estaven perseguint un vehicle ocupat per dos homes i quan el van aconseguir aturar van trobar el cos sense vida al maleter. La policia ha detingut les persones que anaven al vehicle i ara s'espera el resultat de l'autòpsia. El cas està sota secret d'aquestes actuacions. I la companyia OpenAI, associada a Microsoft, ha anunciat un nou model del ChatGPT, aquest bot que funciona amb intel·ligència artificial. Serà el quart. En què es diferencia dels anteriors? Doncs en què es basarà en un conjunt de dades 600 vegades més grans que els seus predecessors i que, per tant, podrà afinar més les respostes. Encara no se sap quan es posarà en marxa, però sí que si utilitzeu el buscador Bing ja el fa servir des de fa 15 dies. Mentrestant, el rival de Microsoft, Google, ha anunciat que incorporarà la intel·ligència artificial en eines com Gmail o Google Docs. Per exemple, permetrà generar correus electrònics automàtics basant-se en els correus que s'hagin enviat abans o textos a Google Docs a la manera del ChatGPT. Plana internacional, creix la tensió entre els Estats Units i Rússia després que un avió rus fes caure un dron nord-americà al Mar Negre. Aquesta és la versió de Washington, que descarta que el xoc hagi estat un accident. El Kremlin s'hi ha tornat i acusa el Pentàgon de voler fer entrar l'artefacte a l'espai aeri de Rússia per recopilar informació i enviar-la a l'exèrcit d'Ucraïna. L'incident ha provocat que el Departament d'Estat nord-americà hagi convocat l'ambaixador rus a Washington per demanar-li explicacions. Encara en plana internacional, hem de dir que Donald Trump ha afirmat que el seu pròxim llibre demostrarà que personalitats de tot el món, com la reina Elisabet II o la presentadora de televisió Oprah Winfrey, li van fer la pilota. De fet, l'expresident dels Estats Units diu literalment que li van llepar el cul. Durant una entrevista al mitjà d'extrema dreta Breitbart News, Donald Trump ha explicat que el llibre que publicarà el pròxim 23 d'abril inclou unes 150 cartes privades dels últims 40 anys, des de les polèmiques cartes amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, a les que havia intercanviat amb l'excandidata demòcrata Hillary Clinton, els presidents Richard Nixon i Ronald Reagan, o amb la princesa de Gales. El llibre de cartes personals de Donald Trump es vendrà en dues versions, la normal a $99 i la signada a $399. És cert que la filla gran dels reis d'Espanya, la princesa Leonor, farà una formació militar de 3 anys específica com a futura reina d'Espanya i la començarà aquest estiu. Ahir el Consell de Ministres va aprovar un reial decret que regula tota aquesta formació perquè l'hereva al tron estigui preparada per assumir el comandament suprem de les Forces Armades. Leonor acabarà el batxillerat a Gales aquest estiu i s'incorporarà a l'exèrcit entre l'agost i el setembre. Els lletrats del Parlament de Catalunya, en el moment àlgid del procés, l'any 2017, seran els testimonis principals d'avui a la repetició del judici a la mesa del Parlament que continua avui al TCJ, una segona sessió que s'endevina calcada a la primera, a la del primer judici, igual que ho va ser la declaració dels acusats. Tots van assegurar que, com a membres de la mesa del Parlament, no podien impedir la votació de lleis com la del referèndum. Informa Benet Iñigo.
El judici a la mesa és un càlcul de l'anterior. Els acusats Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó van explicar que el seu paper era tramitar les propostes que feien els grups parlamentaris sense entrar a valorar el contingut, alguns amb arguments més tècnics, d'altres per convenciment polític i tots apel·lant a la inviolabilitat parlamentària.
Milers d'iniciatives que les havien tramitat i que mai es havia entrat amb el contingut per no admetre-les.
Entenia que la mesa del Parlament ho era tota l'hora de defensar aquests drets de representació d'iniciativa parlamentària.
Es van tramitar aquestes lleis d'acord amb les condicions que va imposar no la mesa del Parlament, el plenari del Parlament de Catalunya.
No arribo a entendre com se'ns pot arribar a demanar que actuem prèviament amb una censura.
Però el fiscal Pedro Ariche recorda que tenien un ordre del Constitucional per aturar qualsevol iniciativa d'impuls al procés independentista.
Les cambres parlamentàries o els parlamentaris poden incomplir les resolucions judicials?
De fet, recorda que el Suprem ja va condemnar un altre dels implicats, Joan Josep Nuet, pels mateixos fets, de manera que el TSJ té la sentència pràcticament feta.
Mentrestant, ahir la tarda estaven citats a declarar i tampoc s'hi van presentar. Recordeu que el Parlament portarà Pedro Sánchez i bona part dels seus ministres a la Fiscalia. Ho farà després que s'hagin negat a compareixer per segona vegada la comissió que investiga l'espionatge a l'independentisme. Davant la incompareixença d'ells, el Parlament ho traslladarà a la Fiscalia. El Parlament també traslladarà aquestes incompareixences a la comissió que investiga Pegasus al Parlament Europeu. 20 minuts i les 9. I atenció, perquè avui hi ha un càsting a Barcelona de gent que busca intèrprets per l'espectacle i desfilades de Disney i l'univers Marvel a Disneyland París. El càsting es fa a Barcelona. Ara us diem quan i on.
Aquí, de sexe no se'n parla. Ni de tocar-se als 60, ni de fer-ho amb la regla. No parlem que no vol fer servir condó, o que el teu nom ja no és aquell, o de qui ens agrada. No parlem de plaer, però ara que ja ens veieu, parlem-ne. Per una educació sexual per a la igualtat. Pla Corresponsables, Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats. Molt per parlar, molt per viure.
Provem en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
París érem nosaltres. Durant la Segona Guerra Mundial, junts van descobrir l'amor, la llibertat i París. La nova novel·la d'Andreu Claret. París érem nosaltres. Premi Ramon Llull, un llibre de columna.
Descobreix una experiència única a les botigues Porcelanosa. Productes innovadors, dissenys exclusius, espais avantguardistes. El futur és ara i és Porcelanosa. I del 3 al 18 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa, 50 anys construint històries.
Si cada vegada que mires els teus pneumàtics sents això... És el moment de tornar a mirar els teus pneumàtics com el primer dia. Passa per Citroën Service i emporta't un 2x1 en pneumàtics de les millors marques. Demana cita online i fes que tot soni molt bé. Citroën. Condicions a citroen.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
¿Cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Una trucada de mòbil, aquella reunió eterna, anar a buscar els nens. Ens passem el dia corrent per estrès. I és clar que tenim mal de cap. Gelocatil 650 amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor. Gelocatil d'absorció ràpida contra el dolor a partir de 14 anys. De Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Berti, estalvia temps, estalvia diners.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el d'Aura, de Gruts Hidropònics s'estan fent realitat. Entra a planderecuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Un minut i tres quarts de 9 del matí, continuem els apunts aquí al món RQ. Disneyland París busca treballadors i avui farà un càsting a Barcelona. Concretament busca intèrprets pels seus espectacles i desfilades de Disney i l'univers Marvel. Les proves es fan de, comencen d'aquí a poca estona, a partir de les 9 del matí, a l'escola de ball Seven Dance, al carrer Perill de Barcelona. La companyia diu que busca persones creatives, enèrgiques, interessades en el món artístic i amb experiència en animació, interpretació o dansa, especialment en jazz, dansa clàssica o dansa moderna. Hi poden participar els majors de 18 anys i no cal inscripció prèvia. Segons l'oferta laboral, s'oferiran contractes d'almenys 4 mesos de durada i possibilitat d'allotjament. El parc també, el parc de Disneyland, també es guarda l'opció d'oferir contractes amb un termini indefinit. El govern de la Generalitat llança una campanya per fomentar l'ús del català. Només hem de començar, aprovem el català. Tu per mi i jo per tu, i quan vulguis tots plegats. Amb la música de The Tietz, Coers i Marala Trio i recuperant una figura mítica. La Queta, un personatge que molts probablement recordareu, de color vermell, amb dents grosses i blanques i un somriure gegant. El Departament de Cultura va presentar ahir la campanya al Palau Robert de Barcelona. Bàrbara Padilla.
La campanya es diu Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure. I l'objectiu és que no canviem de llengua de seguida quan pensem que l'altra persona no ens entendrà en català. Ho explica la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
Sempre dirigir-te en català, parlar en català inicialment sempre. Intentar mantenir-lo, perquè moltíssimes vegades és només aquesta mirada que tens, de vegades per un prejudici no mal explicat, que penses que aquella persona no parlarà català. Per tant, d'entrada, dirigir-te en català a tothom.
Ahir es va presentar l'espot que recupera la Queta del 2005, la de Dona Corda al català, tot i que modernitzada, com a personatge d'animació i amb més accents, gràcies a la música de The Tietz, entre d'altres. La campanya inclou el web moltperparlar.cat amb recursos lingüístics i es portarà a les escoles.
En marxa una prova pilot al Baix Llobregat per detectar el virus del papiloma humà. Aquesta infecció de transmissió sexual pot afectar homes i dones, però en el col·lectiu femení pot acabar generant un càncer de coll uterí. L'Institut Català d'Oncologia ja està repartint un autotest gratuït a través de les farmàcies del Baix Llobregat a totes les dones d'entre 30 i 65 anys. La Conselleria de Salut vol que aquest kit d'autodiagnòstic del virus del papiloma s'ampliï a altres zones del territori el 2024. Aquesta prova té diversos avantatges, ja que és més efectiva a l'hora de detectar el virus i es pot fer tranquil·lament a casa. La Fiscalia d'Europa ha decidit arxivar la investigació per presumpta corrupció al germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Tomàs Díaz Ayuso. És el cas de la compra, recordeu, de 250.000 mascaretes en plena pandèmia del coronavirus, que va costar 1,5 milions d'euros. El tribunal no hi veu delicte, tot i que cada mascareta FFP2 va costar 6 euros cadascuna a les arques públiques. I Díaz Ayuso es van portar més d'un euro de comissió per cada mascareta. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, la literalitat de la decisió és que no queda acreditat que el preu abonat per les mascaretes, aquest 1,5 milions, fos desproporcionat atenent la qualitat del material ofertat i entregat. Així ho diu la Fiscalia Europea en un comunicat on també deixa clar que no s'aprecia una alteració del preu derivat de la intervenció de persones alienes a l'empresa. Aquesta fiscalia sosté que s'ha fet una exhaustiva investigació, que s'han demanat tots els informes i que ara s'arxiva perquè no hi ha indicis clars de delicte. Aquest organisme també acaba remarcant que treballa de manera independent en la supervisió i investigació dels casos més importants. Aquesta compra de mascaretes es va fer en la fase més crítica de la pandèmia, quan no hi havia material en lloc, ara fa 2 anys i 11 mesos, i aquest és el tema pel qual Pablo Casado va acabar caient com a líder del PP després de denunciar públicament Isabel Díaz Ayuso per haver beneficiat el seu germà.
I encara sobre salut, el Centre Europeu pel Control de Malalties eleva fins a 67 els casos de botulisme detectats a Europa els últims dies. Tots estarien vinculats amb viatges a Turquia per sotmetre's a operacions per aprimar-se. La majoria de casos s'han diagnosticat a Turquia mateix, però també n'hi ha a Alemanya, Àustria i Suïssa. Per ara no s'ha informat de cap cas a Catalunya. La Generalitat reclama al govern d'Espanya que posi fil a l'agulla per culminar el traspàs de la xarxa de Rodalies. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, espera que l'últim incident, que hi va trastocar 3 de les 4 línies privades amb retards tot el matí, sigui un punt d'inflexió. La consellera ha enviat una carta a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per convidar-la a organitzar una cimera entre els dos governs per abordar-ho. Es queixa que en l'últim mig any hi ha hagut més dies amb alteracions al servei que no pas amb normalitat a totes les línies. Marc Martínez Amat.
Vilagrà alerta que l'incidència d'ahir no és un cas aïllat, perquè en els últims 6 mesos hi ha hagut incidents 115 dies, que és una mitjana de 4 4 dies a la setmana amb el servei alterat. Diu que és un problema molt greu que afecta milers de ciutadans i adverteix que aquest tema no es pot allargar més. Per això proposa la ministra que totes dues liderin l'organització d'una cimera política per rellançar les negociacions que culminin el traspàs integral del servei de Rodalies a la Generalitat. Això és el que ha escrit la consellera a la carta Raquel Sánchez. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ahir també denunciava la deixadesa de l'Estat i demanava que no només es faci el traspàs, sinó també les inversions.
Ja tant se val si aquestes incidències o aquests incidents són més o menys greus. El que no és acceptable és que siguin la tònica general, que siguin freqüents, i és evident que això és fruit només d'un esforç de deixadesa ingent per part de l'Estat amb les Rodalies a Catalunya. Manca d'inversió, comunicació i sensibilitat, entre moltes altres coses. De deixadesa i exigint de nou, una altra vegada, que es treballi per fer efectiu aquest traspàs de Rodalies i les inversions endarrerides.
Recordem que la Comissió Bilateral Estat-Generalitat es va reunir per últim cop fa més d'un any, al febrer del 2022, i en van sortir avenços mínims, com el mateix govern va lamentar.
Per cert, que a partir d'avui es posa en marxa la nova T-Jove a l'àrea de Barcelona. Les novetats principals: la tarifa plana rebaixada fins als 40 euros trimestrals per moure's per les 6 zones de l'ATM de Barcelona i l'ampliació de la validesa fins als 30 anys. El canvi de model també implicarà deixar enrere la targeta de cartró i caldrà fer servir el suport de plàstic de la T-Mobilitat o portar el bitllet directament al mòbil. Per cert, que d'aquí a pocs minuts, d'aquí 10 minuts a les 9, comença el Saló de l'Ensenyament. Fins diumenge concentrarà al recinte de la Fira de Barcelona tota l'oferta formativa, universitats principals, centres de batxillerats, art, formació professional, esports, idiomes. Hi haurà fins a 220 expositors i aquest any es reforcen els serveis d'orientació. Això vol dir que hi haurà més psicòlegs i psicopedagogs experts que acompanyaran els futurs estudiants que vagin una mica perduts. Encara en educació, bones sensacions de mestres i alumnes després que 6 instituts de Catalunya fessin ahir una prova pilot amb els exàmens de la nova selectivitat que s'estrenarà el juny de l'any que ve. Els van demanar, per exemple, que calculessin el temps amb què Dani Pedrosa faria un avançament crucial als circuits de Xest a València. Ara el Ministeri d'Educació analitzarà què els va semblar als alumnes els nous exàmens i si el temps per fer-los era suficient. A partir d'aquí dissenyarà els models que han d'estar disponibles abans de l'estiu. Carles Campuzano és el punt de mira de l'oposició que li reclama que comparegui al Parlament per explicar si ha pactat la construcció d'una segona residència a Santa Coloma de Gramenet en cas que Gabriel Rufián fos decisiu el nou govern municipal. Ho demanen després que aquesta setmana Esquerra difongués un vídeo en què tots dos s'hi comprometien.
Si governem aquesta ciutat, construirem l'equipament necessari per tenir aquesta segona residència de gent gran que aquesta ciutat necessita.
Sabem que Santa Coloma necessita una segona residència, sabem que hi ha aquest terreny públic, cal que l'Ajuntament tingui la voluntat de construir-hi i, com hem fet amb altres municipis de Catalunya, ens posarem d'acord.
Ara tota l'oposició reclama al conseller Campuzano que doni explicacions al Parlament. Adrià Santasusagna.
Crit pràcticament unànime de l'oposició que acusa republicans de fer campanya per Esquerra des del govern de la Generalitat. Els primers que han alçat la veu són Junts i el PSC. Les portaveus Mònica Sales i Alicia Romero coincideixen en qualificar de sectarisme l'actitud d'Esquerra i no descarten arribar a demanar la dimissió de Campuzano.
Aquestes pràctiques són pròpies d'un govern sectari. És una actitud inadmissible. Considerem que Esquerra ha traspassat una línia roja.
Ens preocupa el sectarisme d'Esquerra Republicana en moltes de les seves decisions i, evidentment, estarem atents a que no hi hagi cap sectarisme.
Laia Estrada de la CUP, Carlos Carrizosa de Ciutadans i David Cid dels Comuns creuen que tot plegat és un xantatge del govern i troben greu el cas.
Això no pot respondre a un interès partidista i electoralista de cap manera i és un escàndol.
Nos parece alucinante que estemos en este tipo de política de república bananera.
Considerem que és greu que es pugui sotmetre a una espècie de xantatge.
Les peticions de compareixença ja estan registrades i s'hauran de valorar els propers dies del Parlament.
I encara sobre les municipals, Elisenda Alemany repetirà com a número 2 d'Ernest Maragall a la candidatura d'Esquerra a Barcelona de cara a les eleccions del maig. Com a número 3 s'incorporarà l'exregidora, precisament a Barcelona, exconsellera de Justícia i actual delegada del govern a Madrid, Esther Capella, informa Sílvia Solanes.
El número 2 d'Esquerra Barcelona era una de les posicions que es mantenien en incògnita. Finalment, el partit opta per la mateixa fórmula que les municipals de fa 4 anys i Alemany tornarà a fer tàndem amb Maragall. Alemany es va incorporar al projecte republicà, de fet, a les últimes eleccions, després d'abandonar els comuns. I amb els dos noms al capdavant clars, el nom d'Esther Capella, que també havia sonat, es confirma ara com a 3. En les últimes eleccions en aquesta posició hi anava Miquel Puig, mentre que l'actual delegada del govern a Madrid sortia en les últimes posicions. Aquesta és la proposta del partit. Ara l'haurà de validar la militància. La llista completa es donarà a conèixer d'aquí a 10 dies.
Ahir, a l'acabar el programa, explicàvem la notícia de que Barcelona serà la seu de la gala d'entrega de les estrelles Michelin de l'any que ve, del 2024. Serà la segona vegada que la guia es presenta a Barcelona després del 2011. Els xefs Jordi Cruz, els germans Torres, Paolo Casagrande coordinaran el sopar de la cerimònia, que tindrà 700 convidats. La gala es farà el 28 de novembre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. L'empresa ho va anunciar ahir en un acte a la ciutat on es van presentar les activitats gastronòmiques que es faran aquest any. El director de vendes i màrqueting de la guia Michelin, Miguel Pereira, explica que han triat Barcelona per l'oferta gastronòmica que té.
Vamos a Barcelona como ciudad anfitriona de la gala de la guía Michelin España 2024. Barcelona cumple con creces los criterios que buscamos para albergar la fiesta más importante de la gastronomía. Personalidad y nivel de su oferta gastronómica.
Recordem que Barcelona és la ciutat més reconeguda de la península perquè té 24 establiments premiats per la guía Michelin. Amb música, avui surten a la venda les entrades pels dos concerts que farà Bob Dylan aquest estiu a Barcelona. La cita doble serà els dies 23 i 24 de juny al Gran Teatre del Liceu. Dins del Festival Guitar Barcelona, el músic hi presentarà el seu últim àlbum, Rough and Rowdy Ways. Les entrades es posaran a la venda d'aquí una hora, a les 10 del matí, al web del Guitar Barcelona, que és guitarbcn.com. Els preus van dels 90 als 215 euros. Recordem que a cap dels dos concerts, per express desig de Bob Dylan, no es podrà fer servir el mòbil. Tothom l'haurà de posar dins d'una funda que quedarà totalment tancada i que no es podrà obrir fins que acabi l'actuació. Però repetim que Bob Dylan torna a Barcelona 23 i 24 de juny al Gran Teatre del Liceu a les 10 del matí. Guitarbcn.com, es comencen a vendre les entrades. Per cert, que un dels grups catalans del moment, The Tietz, ha situat el seu nou disc, Epic Solete, com un dels 10 més escoltats a tot Espanya.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriben de les mans, un cop i ben sincero, que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap, si vols aquest secret...
Doncs... Just per darrere del Motomami, de Rosalía, o del madrileño de Se Tangana, i aquesta cançó, Coti per Coti, amb la barreja de reggaeton i sardana, és el sisè tema més viral d'Espanya a Spotify. Encara música, la Costa Brava tindrà un nou festival aquest estiu. Es diu Idíl·lic i es farà dos dies, el 28 i 29 de juliol, a Platja d'Aro. Entre d'altres hi actuaran La Casa Azul, Lendi,
caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, metió con una sonrisa.
També Nena de Conte, Danny Ocean o Maldita Nerea. Les entrades es posen a la venda demà a les 12 del migdia. Hi haurà un nombre reduït d'abonaments pels dos dies a 39 euros. El festival es farà a la Masia Bas, que té més de 30.000 metres quadrats i capacitat per, atenció, més de 12.000 persones al dia. 3 minuts i les 9 del matí, en cinema. Juan Carlos Unzué porta la seva lluita contra l'ELA fins al Festival de Cinema de Màlaga.
Vale, María, no me sobra mucho. María, ya ves que yo también ando justito ya para la movilidad.
L'exporter i entrenador del Barça ha aprofitat l'estrena del documental Unzué, l'últim equip del Juancar, per reclamar ajudes públiques pels malalts d'ELA i les seves famílies. Juan Carlos Unzué denuncia abandonament per part de l'administració pública i recorda que les cures tenen un alt cost econòmic que molts no poden assumir. En parlava en una conversa amb RAC1.
Nos ocupan de nosotros. ¿Dónde están nuestros derechos? Esa falta de ayudas hace que a muchos de esos compañeros les condicione el proceso de la enfermedad e incluso la parte más importante, que es la decisión final. O sea, sienten que te estás muriendo, que la enfermedad te está matando, pero es que sienten que estás arruinando a tu familia y deciden dejarse ir.
Unzué, l'últim equip del Juancar, és un documental codirigit pel periodista Xavi Torres amb Santi Padró, que mostra sense embuts totes les cares de l'ELA. Enviada especial de RAC1 al Festival de Màlaga, Maria Cusó.
Des que el juny del 2020 anunciés en una roda de premsa des del Camp Nou que patia ELA, Juan Carlos Unzué s'ha convertit en el rostre visible de l'esclerosi lateral amiotròfica. Amb la seva mirada riallera i unes ganes de viure que s'encomanen, Unzué ha destinat els dos últims anys de la seva vida a reclamar ajudes pels malalts d'ELA, uns 4.000 a tot l'estat, a qui ell anomena companys d'equip. Ha fet campanyes de visibilització, entrevistes, i va organitzar un partit al Camp Nou entre el Barça i el Manchester City de Guardiola que va recaptar més de 4 milions d'euros per la investigació de la malaltia. Una tasca titànica que ha fet amb el suport incondicional de la seva família, i és que, com explicava RAC1, cal posar en valor la feina dels cuidadors.
Las Marías, como en un momento dado ella mismo explica, ¿no?, son imprescindibles. No nos olvidemos que estamos hablando de una enfermedad que afecta directamente a la vida de esa pareja que la tiene, de esa familia, de ese entorno más cercano. Pues podéis imaginar lo que puede sentir. Además de ese vínculo que tenemos, pues de amor, de querernos, la sensación de responsabilidad.
El documental arribarà a les sales d'arreu de l'Estat el 5 de maig amb la voluntat de remoure consciències.
Per cert, que Santiago Segura estrenarà pel·lícula a l'estiu. Es dirà Vacaciones de Verano i sortirà el 7 de juliol. La farà el Leo Harlem. Interpretarà un animador infantil en un resort. El director i actor...